Y 20, 11 y 20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I avui començarem tocant un d'aquests temes importants. Importants perquè fan mal, sobretot a les persones que ho pateixen. I és el fet de tancar... un dol. El fet de tancar un dol. Les persones que no poden tancar un dol... Hi ha possiblement unes quantes per diferents motius, però en aquest cas ens referirem a les persones desaparegudes que un bon dia van desaparèixer i no se'ls ha trobat. Les persones, els seus familiars, pares, mares, germans, germanes, doncs estan pendents perquè no poden tancar dol. Poden suposar que estan morts o poden suposar que estan vius, però és una incertesa total. A vegades els mecanismes no acaben de funcionar i són d'aquests casos que queden enquistats i perduts pràcticament per sempre, tant de bo Déu no vulgui, però aquesta és la sensació, aquesta és la sensació. Avui parlarem d'això, d'aquestes persones. Concretament parlarem d'un dels casos més, diré curiosos, o misteriosos, no ho tinc clar com seria la paraula que hauria d'afegir aquí, i em refereixo al cas de l'Isidre i la Dolors Orrit. Van ser, possiblement estem parlant de la... Ell, l'Isidre, tenia en aquell moment 5 anys, la Dolors tenia 17 anys, i possiblement és la desaparició, possiblement no, és la desaparició de menors no resolta més antiga de Catalunya. Fa 35 anys que van desaparèixer, 35 anys. Van desaparèixer de l'Hospital de Manresa. El cas ja ha prescrit. Ja ha prescrit. Però la família continua buscant-los. Suposo que el temps va posar les coses, va posar sorra i terra sobre tot això, però el dol no es tanca. Avui parlarem amb una de les familiars d'aquests dos nanos que van desaparèixer un d'aquests misteris que bé. Estem parlant de l'any 1988. Fa 35 anys, concretament el 5 de setembre de 1988. Què tal? Això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i farem una miqueta d'informació de serveis. En aquest cas, si us parlo de la meteo, us diré que heu notat el fred, la temperatura ha pujat avui, no fa tant de fred com ahir o abans d'ahir, i això esperem que continuï. En aquest cas, aquesta tarda les precipitacions es veuran ja limitades, potser amb flocs de neu a la Vall d'Aran, cap a la Vall d'Aran. Hi ha una alçada important. La resta, el sol s'anirà imposant, alguns núvols, i les temperatures seran lleugerament o moderadament més altes. La pujada local serà notable, pugen les temperatures. De fet, per demà dimarts, esperem un dia doncs assolellat, possiblement intervals de núvols cap al Pirineu i algun plogim potser cap al Baix Empordà, aquesta zona, i les temperatures, doncs, tres quarts del mateix. Serà una qüestió que es mantindrà o baixarà una mica perquè ens entrarà un altre cop, després d'una breu pujada de temperatura, un altre cop una bossa d'aire fred. De precipitacions importants, hores d'ara no esperem. Possiblement de cara a divendres vinguin alguna precipitació que pugui regar tot el territori. Més enllà d'això, res més. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però sempre tenim alguna incidència per comentar. En aquest cas, un accident que malauradament s'ha produït a l'autopista AP7 de la zona de Castellví de Rosanes. De fet, hi ha un carril tallat en direcció nord, és a dir, en sentit Barcelona, però hi ha aturades en tots dos sentits de la marxa, de 2-3 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, com et deia, entre Martorell, Castellví de Rosanes, Gelida, aquest tram de l'autopista AP7, amb aquests 2-3 quilòmetres de retencions en totes dues direccions, com et deia, és a causa d'un accident. A les vies més properes a Barcelona, aquí calma, també a les rondes, com a molt a la ronda litoral, un petit tram de retencions, arribant al Bon Pastor i en sentit Besòs. Per tant, com pots comprovar, en general sí que és cert que parlem de calma en aquesta xarxa viària catalana.
Molt bé, Roger, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure, adéu-siau.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Afortunadament, jo desconec com es pot viure amb un familiar desaparegut. Afortunadament. El no saber què ha passat i el desenllaç que t'ha de deixar una d'aquestes incerteses brutals, no? Que segurament deu evolucionar amb amargura, tristesa, vull dir, és una mena de tancar cercle i dol. El cas més antic de Catalunya és la desaparició dels dos germans Orrit ara fa 35 anys de l'Hospital de Manresa. Dos menors de 17 i 5 anys que van desaparèixer de l'habitació d'un hospital i mai més s'ha sabut d'ells. El cas, com a mínim, és per aixecar les orelles. I d'això ja fa 35 anys. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Explica'ns, què va passar?
Sí, tot és la nit del 4 al 5 de setembre de l'any 1988 a la capital del Bages, Manresa. Hospital de Manresa, ingressat en una habitació Isidre de 5 anys que està ingressada per una infecció a la boca. L'acompanya en aquest cas per passar la nit a Dolors, de 17 anys, tots dos en una habitació d'un hospital. A les 12 són vistos per última vegada i a les 6 del matí, quan es retorna a l'habitació on es troba ingressat l'Isidre, no hi ha ningú. Aquesta és la història tremenda. A hores d'ara, doncs, evidentment és fàcil fer el càlcul, la Dolors tindria 52 anys i l'Isidre 40. Estem parlant de fa 35 anys. Era una família pobra de 14 germans de Manresa que vivien en un barri de la capital del Bages. Inicialment i a les hores següents d'aquesta desaparició, la policia considera que és una criaturada dels nans i de les nanes, no?, que han sortit potser i que tornaran en els pròxims dies, però mai han tornat. A hores d'ara únicament hi ha tres possibilitats d'acció del que va passar aquella nit. Una, que van marxar pel seu propi peu. Dos, que algú va entrar a l'habitació, conegut o no, i se'ls va emportar. Tres, o bé, que van sortir de l'hospital. No hi ha més alternatives, són aquestes tres. No s'ha pogut arribar a cap desenllaç de què és el que va passar, si són vius o bé són difunts. 35 anys de la nit del 4 al 5 de setembre, amb un dels casos més estranys de Catalunya i d'Espanya, perquè en aquest cas estem parlant de dos menors, de 17 i de 5 anys, que van desaparèixer d'un hospital. No van desaparèixer en aquest cas de casa o van desaparèixer en un altre escenari, sinó d'un hospital. És cert que l'hospital, evidentment, no és una presó i, per tant, no hi ha cap mena de seguretat per calibrar qui surt i qui entra d'un centre hospitalari.
I què demana la família?
Doncs la família el que està demanant és que el cas no caigui en l'oblit. Va haver-hi un testimoni d'una persona que, doncs, va dir que havia vist els nens sortint de la mà d'un altre home fa 35 anys. Però el jutge, en aquest cas, no va voler reobrir la investigació perquè el cas està prescrit. Per tant, la família el que demana és que el seu cas no caigui en l'oblit. I en aquest cas surten beneficiats per un documental de gran qualitat anomenat Els Orrits, creats per Ferran Ureña i Marc Solanés, que va ser presentat als Docs de Barcelona del 2023. Un documental que es va poder veure en aquell moment per una plataforma de pagament, que ara podria retornar de cara amb els pròxims mesos i també que pot tenir aquesta visualització de les cadenes de televisió. Per tant, que no ens oblidem que aquí els mitjans de comunicació informem de què és el que va passar fa 35 anys amb aquest centre hospitalari de la Catalunya.
Doncs, Sergi, mira, parlem precisament amb una de les germanes de l'Isidre i la Dolors Orrit, que en el seu moment van desaparèixer fa 35 anys. Es diu Maria Carme Orrit i la tenim al telèfon. Maria Carme, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Comencem pel principi, 35 anys d'aquesta desaparició. Què recordes de tot això? Què pots explicar?
Bueno, que el nen estava ingressat, el van ingressar per unes angines, bueno, tenia angines, li van posar penicilina i li va fer reacció i li van sortir unes llagues a la boca. El metge va dir que dieta blanda i cap a casa, però va haver de tornar perquè li estigui fent mal i el van ingressar. I bueno, aquella nit va estar dos dies a l'hospital, el tercer dia el van canviar d'habitació a les 10 del vespre, i van desaparèixer tots dos, el dematí ja no hi eren. Bueno, la policia en principi va dir que no, que havien marxat a donar una volta, no sé, de les 12 del vespre, que els van trobar a faltar fins a les 6 del dematí, que van veure que no hi eren. I, bueno, des de les 12 de la nit que els van veure per última vegada i a les 6 del dematí van veure que no hi eren. Llavors van avisar a la policia local, que va anar a casa de la meva mare i li va dir, no? Llavors, lògicament, vam pujar tots cap allà dalt. No ens va voler atendre ningú, en ningú moment. Ni el director de l'hospital, ni el metge que portava amb el nen, que aquell dia marxava de vacances a Turquia. Ningú ens ha atès en tots aquests anys, fins fa poc, que ara arrel del documental, doncs, sí que ens han rebut, no? Però en aquell moment no ens va rebre ningú. Van dir que havien marxat ells sols i, bueno, inclús la policia pensava que havien marxat ells sols i que ja tornarien. Es pensaven que perquè som molts germans, som 15 germans, i la meva mare acabava de quedar viuda, es pensaven que aquests dos nens, pues, que no ens importarien, no?, que dos menys, no? I dius, però com poden pensar això, no? Vull dir, és que...
Realment van poder pensar això?
Sí. Això ens ho van dir inclús hasta la policia, no, mira, dos menys per la teva mare, perquè la meva mare acabava de quedar-se viuda, el dia 16 de juliol vam enterrar el meu pare, i això va passar el 5 de setembre, és que no van passar ni dos mesos.
Carai, insisteixo, quedes bocabadat, fred, davant d'això, perquè en aquell moment estem parlant de la desaparició de dos menors d'edat, en aquest cas, que en principi no haguem pogut sortir de l'hospital, en aquest cas, perquè qui és el responsable en aquell moment a l'hospital, no?
Bueno, totalment. Abans no hi havia ni càmeres, ni vigilància, no hi havia res. Hi havia un frare, que és el que tenia les claus de tot arreu, precisament aquesta nit, que ja t'he dit que els van canviar a una hora molt rara, no? Les 10 del vespre canvies uns nens, haver-ho fet abans o esperen demà. I precisament aquesta nit, que feien una festa de l'aniversari d'alguna de les treballadores, o treballadors, és igual, i estaven tots en una sala celebrant aquesta festa. Se suposa que aquest frare havia d'estar en el mostrador, però ja no hi havia ningú. Això ho sabem perquè el meu germà primer estava en una habitació amb un altre nen, llavors els van canviar d'habitacions, van ficar tots els nens correlativament, entre la última i la del meu germà hi havia una buida, que tampoc no ens han dit per què, i el pare d'aquest nen, doncs, bueno, trucava perquè vingués algú a canviar-li els fèrmols al fill, no venia ningú, llavors va ser ell que va sortir i va veure que no hi havia ningú al mostrador i va anar a buscar a veure on eren, i per això sabem que hi havia aquella festa que hi havia. O sigui, no sé, és molt raro que els canvin d'habitació a les 10 del vespre, que no hi hagi ningú, i que els nens al dia següent no hi siguin, no?
Continueu buscant-los?
Sí. Nosaltres sabem que hi ha el 50-50, com diem sempre. En aquells temps es va parlar molt de tràfic d'òrgans i tot això. Nosaltres esperem que siguin vius, però sigui el que hagi passat a més, tenim dret a saber, no?, què els ha passat i qui ha sigut el responsable, no? A més, com ho han contemplat com un delicte, van contemplar com rapto del niño e induccionar l'abandono de l'hogar de la niña, pues ja ha prescrit els 20 anys, no?, quan va fer 20 anys. Nosaltres sempre hem demanat que es revisi com una desaparició, que és el que és, perquè mai ningú ha vist amb aquests nens. Per tant, és una desaparició que ja hem aconseguit amb el llarg dels anys que no prescriveixin i que segueixin buscant. Com no ho han contemplat així, pues, bueno, arrel de que va aparèixer un testimoni, que pot ser veritat o no el que digui, però per almenys haver-lo escoltat, el jutge va dir que no, perquè estava prescrit i ja no es fa res. Amb aquests nens ja no es fa res. Es deixa així. Inclús hem anat al Tribunal dels Drets Humans i també ens han dit que no ens ajudarien.
Clar, aquest testimoni al que fa referència és un testimoni que assegurava haver vist algú vestit de metge que s'emportava les dues criatures, doncs, en una cadira de rodes. Seria aquest el testimoni, no?
Sí. I clar, però clar, no ens han donat temps de saber si és veritat o comprovar si és veritat o mentida el que diu, no? Perquè ni siquiera s'han dignat a dir que el volien escoltar. I ens va fer molta ràbia perquè s'han passat anyíssims dient que no hi havia un fil d'on tirar, ni una pista, que si hi hagués alguna cosa, surt un testimoni i no volen. O sigui que...
Suposo que això són cops molt... Jo no m'ho vull ni imaginar, el fet de que per la família, sobretot en aquell moment, per la teva mare i per tots vosaltres, és un d'aquests cops demolidors. Vull dir, no m'ho puc ni imaginar.
No, és que és això. Mira, nosaltres, per desgràcia, ja tenim... A part del meu pare, tenim tres germans que ja es van morir, no? I ha sigut molt trist perquè tots han mort joves i bueno, i amb les seves circumstàncies. Però per lo menos sabem on estan.
Clar.
El no sapiguer és el que la gent que no li ha passat, no, la majoria ho entenen, però molta gent no. El no sapiguer per nosaltres és no viure, perquè fiquem sempre l'exemple. És com si estàs al tanatori, no? Tothom et diu, has de seguir la teva vida, tu tranquil, està bé que els recordis, però bueno, com, saps? Però no surts mai d'allà a portar-los a ningun lloc, perquè no els tens. Llavors, per nosaltres és molt important tenir-los. En el seu cas, també, fins que no sapiguem el què, és important tenir un lloc on poder-los recordar.
Sí.
Fer les concentracions i tot això. Per exemple, hem demanat a l'Hospital de Sant Joan de Déu que feguin un reconeixement als meus germans allà i, bueno, s'han negat perquè diuen que seria reconèixer que roben nens. Jo penso que no. Penso que és reconèixer que puntualment en aquell moment en allà va passar això i que aquests nens l'última vegada que s'han vist ha sigut aquí.
Doncs, Maria del Carme Orrit, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per les explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies, igualment.
És un d'aquests casos difícils de pair i sents les explicacions i, ostres, et quedes... És que estem parlant de dos menors, estem parlant d'un nen de 5 anys i d'una nena de 17 anys, en aquest cas, no? Bé, és una qüestió possiblement el que podia dir també la senyora Orrit, no? Que si malauradament no estan vius, doncs tancar el cercle per trobar on estan, i si encara estan vius i estan fent la seva vida i és que no volen contactar, també saber-ho, no? És una qüestió de tancar aquest cercle al que feia referència abans. Bé, canviem de tema, i allò de buscant, sabeu a qui m'he trobat? A la doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estético Starbene. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás?
Pues bueno, de obra casi, ¿eh? Con el tajo puesto y, bueno, con proyectos nuevos, que era lo que quería compartir con todos los oyentes de tu programa, ¿no? Que ha hecho que nos hayamos desligado un poquito, pero por eso, porque estábamos en obra, ¿no?
Sí.
Casi dos meses... No, aquí estamos. Bueno, aquí estamos con cosas muy chulas, muy chulas, muy chulas.
A eso iba yo, porque ben trobada, bienvenida, doctora. ¿Qué está pasando en Starben? Explícanos esto.
Pues mira, lo que está pasando, yo estoy ya en una edad que tendría que estar pensando casi en jubilación. Pero lejos de eso, pues al final lo que he decidido es, bueno, iniciar una nueva etapa, una nueva etapa que sea el colofón de mi actividad profesional, que espero que todavía siga durando muchísimos años, ¿no? Y entonces esto empieza por un cambio físico...
¡Uy! ¡La cobertura! Se nos va la cobertura. Cambio físico, supongo que se refería al centro, en todo caso. A ver si podemos retomar la conexión con la doctora Carmen Torrejón. A ver si es posible, porque se nos ha ido a veces la cobertura, fíjate tú. Mira si hay momentos en la vida para que la cobertura falle. Y sabéis también como yo que la cobertura falla en el momento menos adecuado de todos. Es el que hay. A ver si es posible volver a retomar esa conexión, porque tenemos... curiosidad por saber qué está pasando en el Centro Médico Estético Starbene. Por cierto, que a través de la web ya sabéis que podéis informaros, starbene.es. Starbene.es es la dirección del centro. Starbene.es, podéis reservar esa cita sin compromiso y además ya conocer el centro médico, el nuevo centro médico Starbene, llamando al 93-414-3631. 93-414-3631 o la web starbene.es. Allí podéis reservar esa cita sin compromiso y conocer el centro médico y a la doctora Carmen Torrejón, que parece que hemos vuelto a recuperar la conexión. Carmen, ¿cómo estás?
Hola.
Hay que ver la cobertura, que en el momento más comprometido es cuando... Vale. Madre mía, estabas explicándome la transformación física.
Exacto, que pasamos en la calle Muntaner, había Augusta muy cerquita de Plaza Molina, es decir, estamos muy cerca de donde estamos ahora, ¿vale? Pasamos a un local de planta baja donde vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, pero también vamos a introducir cosas nuevas. Entonces, nosotros durante muchísimos años creo que hemos contribuido muchísimo a la comunicación, a la necesidad, a tratar el problema de sobrepeso y obesidad, y ahí vamos a seguir estando, pero con innovaciones, con aportaciones muy, muy, muy importantes, tanto en la parte diagnóstica como en la parte terapéutica. Y entonces, en este sentido, y me voy a centrar hoy solamente en este tema, luego iremos diciendo las cosas nuevas que vamos introduciendo. En este tema, yo quiero animar que si hay algunas personas que nos llevan escuchando desde hace años, que a lo mejor pensaban, sí, bueno, ya empezaré, ya lo veré, si se animan ahora, hasta el 15 de diciembre, ¿vale? Porque nosotros es hasta el 15 de diciembre que estamos tomando una serie de decisiones, porque luego ya nos trasladamos físicamente al otro centro. Si vienen a vernos, si hacen una visita conmigo, si reciben, pues como es lógico y como hago con todos los pacientes, un presupuesto, ¿vale? Y esas personas deciden poner en marcha el tratamiento, se van a encontrar con...
La puñetera cobertura. Ahora, que se nos ha ido otra vez un poquito la cobertura. ¿Con qué vamos a encontrarnos?
Vamos a encontrar con hechos muy agradables, tanto a nivel económico, a nivel de diagnóstico, a nivel terapéutico, a nivel de resultados. Y yo creo que merece la pena que si tenían esa idea que le estaba rondando en la cabeza y no terminaban de decidirse, ahora pueden encontrar unas ventajas muy importantes que le hagan tomar esa decisión, que, insisto, siempre empieza primero con esa visita informativa, que es una visita que no tiene ningún tipo de coste para el paciente, y es una visita que, centrándonos en el tema sobrepeso y obesidad, no solamente tendremos como punto de mira sobrepeso y obesidad, sino también prevención de enfermedades neurodegenerativas, que esto es muy importante. Uh-huh. Es decir, siempre mirando y dirigiéndonos hacia lo que es calidad de vida y que lleguemos a cumplir el mayor número de años posible en las mejores condiciones posibles, porque llegar de esta forma, Cruz, no es una casualidad, es fruto de una estrategia.
Desde luego, y de un esfuerzo, clarísimamente, ¿eh? Pues ya lo sabéis, ¿eh? ¿A qué esperáis? ¿Tenéis todas esas ventajas hasta el día 15 de diciembre? Pues si te lo estabas pensando hasta el día 15 de diciembre de este mes, pues tenéis todas esas ventajas que comentaba la doctora, siempre, claro, tenéis esa primera cita informativa sin compromiso para conocer al centro médico, para conocer a la doctora Carmen Torrejón, para trasladarle todas las dudas que tengáis. Y tenéis que llamar a ese teléfono, el 93-414-3631, 93-414-3631, o en la web, que ahí encontráis toda la información también, estarbene.es, estarbene.es. Doctora Carmen Torrejón, ven trovata y bienvenida.
Un abrazo y la próxima vez sin cortes de emisión.
A ver.
Cuídate.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, adiós, adiós.
I de seguida entrarem en temes nadalencs en aquest cas, perquè habitualment aquests dies anirem oferint ofertes perquè els nanos ja pensaran en les vacances i els pares necessitem plans urgents per col·locar els crios. És una qüestió que a vegades dius, ostres, sí que faig ara les crios. És terrible. Doncs mira, avui començarem amb un i de seguida parlarem amb la Rosa Ortiz. Qui és aquesta dona? Doncs és la directora del Parc d'Atraccions del Tibidabo, que ja està vestit de Nadal. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699 54 34 18.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
Unes quantes coses per gaudir del Nadal i de totes les activitats que hi han. D'entrada, mira, us parlo d'aquest 8 de desembre. Aquest 8 de desembre, el Chicago Mass Choir arriba al Casino Peralada. Qui Chicago Mass Choir arriba al Casino Peralada, l'altre dia estàvem parlant precisament amb el seu director, serà aquest 8 de desembre, gaudirem d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i ens emocionarem amb el tribut a B.B. King. Recorda, el 8 de desembre no t'has de perdre aquest homenatge al rei del blues a ritme de gospel, el B.B. King, a ritme del Chicago Mass Choir al Casino Peralada. Les entrades a casinoperalada.com i les places són limitades, així que heu d'espavilar. casinoperalada.com. I ara el Tibidabo, que es vesteix i llueix de Nadal tota la visita, i és una d'aquestes possiblement recomanacions i una de les visites obligades si esteu a prop, no? El Tibidabo és un d'aquests parcs que ja té més de 120 anys d'història i és un què. Tenim el telèfon per parlar de tot això, d'aquest Nadal, a la seva directora, la Rosa Ortiz. Rosa, bon dia, benvinguda, com estàs?
Molt bé, gràcies, moltíssimes gràcies. Pues molt bé, aquí estic al parc amb una llum meravellosa, fantàstica, veient tota la ciutat, o sigui, immillorable.
Però no t'acabes acostumant?
No.
Que puges i cada dia vas allà al parc i no t'acabes acostumant de veure aquestes vistes, perquè clar, si no puges gaire dius, oh, que xulo, però si no, no t'acostumes?
Mira, jo et dic, hi ha dies que és veritat que em passa una mica per sobre perquè hi ha altres coses que m'ocupen més el temps o el cap, però sempre hi ha un moment per fer aquesta mirada meravellosa, sí, sempre hi ha un moment.
Rosa, què preparem aquest Nadal pel Tibidabo? Perquè com a mínim patinarem sobre el cel.
Sí, aquesta és ja el segon any que patinarem sobre el gel, i aquest any amb una novetat. Sempre ens agrada ampliar una miqueta i donar una miqueta més encara, si és possible. I aquest any, pues, a la pista de gel tenim patinadores professionals que ens ajudaran també a que els nens i nenes, pues, vinguin a patinar, vinguin a divertir-se i també facin les primeres classes de patinatge i puguin sortir aprenent amb aquest esport, que és molt divertit, que és molt bonic, que fa l'aire lliure aquí al parc i, a més, és sostenible, perquè la pista que tenim és cada cop més evolucionada, amb el sentit de que la sensació de patinar sobre gel és pràcticament molt similar a la del gel autèntic, però que és sostenible i que el consum és zero, i això també és un dels fets que saps que el parc, sempre que hem parlat, estem en un entorn natural, i de sostenibilitat també és algo que tenim molt present.
La campanya de Nadal del Parc va començar el passat 26 de novembre, però és que aquest 3 continuen. Per exemple, el Nadal arriba al Marionetàrium a partir del 3. Vull dir, el Nadal és, a veure, em corregeixes, des del 26 fins al 5 de gener teniu un munt d'activitats al parc per celebrar el Nadal amb els nanos, amb els petits i amb els grans, que a mi també m'agrada.
Sí, per suposat. Aquí el Tibidabo és aquest espai on acabes generant records de vivències que has tingut meravelloses, màgiques, com deies abans, amb els nens, amb els petits, amb els grans, amb els avis. Tenim festes per als avis, tenim festes per la Pau, que és una de les festes que més entranyable tenim, i que aquest any, malauradament, que comptarem amb ambaixadors de la Pau com la Sor Lucía, que ens acompanyarà, i que volem fer un cant a la Pau des d'aquí al Tibidabo, i que ens senti ben fort. Però el Tibidabo, com dius, és un espai màgic d'emocions, però el que tingui, a part de la pista de gel, que és molt evident, que està aquí a la plaça dels somnis i que pots patinar sobre Barcelona, doncs anirà descobrint per tot el parc, que està molt present al Nadal. Està present en les Titelles, amb un espectacle meravellós, on tenim les Titelles de les mascotes, o sigui, ja existeixen les mascotes Titelles.
Les Titelles de les Titelles, és fantàstic,
sí,
això.
Sí, efectivament. I canten una Nadal que és maquíssima i que jo crec que els nens s'hi cantarà. I tenim, per exemple, el Kruger, també hi ha un personatge de Nadal, que és el Krampus, que molta gent ja espera que arribi el Nadal per veure aquest personatge, que és espectacular. El Dividado, el cinema en quatre dimensions, també trobarem una pel·lícula de Nadal. Vull dir, és anar descobrint Nadal a tot el parc, i amb aquesta gran pista de patinatge que, com dic, no només et divertiràs, sinó també aprendràs a patinar.
I a més, suposo, tota la decoració, que teniu el Tibidabo que faci patxoca nadalenca, no?
Efectivament, hi ha el guarniment que tot arreu, no? Que veiem,
sí, sí,
ciutats, les nostres cases, doncs el Tibidabo s'ha guarnit també de Nadal.
però jo diria que per mi és emblemàtic quan veus les llums de les atraccions, quan veus el carrusel, quan veus la nòria, quan veus la talaia i veus aquestes llums al parc. Això és únic. De fet, moltes dels pessebres actualment moderns posen atraccions, posen carrusels, perquè és una icona, no?, de la il·luminació, sí, sí, de Nadal.
Doncs Rosa Ortí, directora del Parc d'Atraccions del Tibidabo. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Igual és una mica aviat, però bones festes.
Bones festes, i clar que sí. Sempre és moment per gaudir, i en aquest cas per Nadal, clar que sí.
Una abraçada forta, Rosa, cuida't.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
Bon dia, gràcies. I bones festes en tot cas, Mar Puerto, bones festes.
Igualment.
Ja que ho dic una cosa, dic, és massa aviat, és que estem a 4. Estem, sí, a 4, dia 4, és massa aviat encara, no? Bé, què ens portaràs avui, Mar Puerto? Benvinguda, com
doncs
estàs?
Doncs avui, molt bé, parlarem avui de que aquesta setmana s'està celebrant el Dia Mundial de la Discapacitat.
Sí.
I parlarem de les traves amb les que es troben les persones en el món laboral, les persones amb discapacitat en el món laboral.
Doncs el món laboral, aquesta que nega aquestes oportunitats laborals a les persones amb discapacitat, de seguida en parlem amb un testimoni que ens explicarà el seu què, amb la Mar Puerto. Però abans, de seguida, parlarem amb Àrea Jurídica Global sobre la llei de la segona oportunitat, tot això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda. Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas. En busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche, en 4.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitéis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser, y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
¿Sí? O un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Si alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, área jurídica global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya este
renombre. Pero damos
este
soluciones
renombre,
globales, ¿no? Como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro, área jurídica global.
Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
S'està celebrant tota aquesta setmana el Dia Mundial de la Discapacitat i és que el món laboral, entre altres coses, nega oportunitats a persones amb discapacitats. Mar Puerto, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, només una de cada quatre persones tenen accés al mercat i les que ho fan doncs, són en llocs de poca qualificació. Hem parlat amb l'Arantxa González, una dona en edat laboral que pateix una discapacitat de naixement a les extremitats que fa que hagi de moure's amb cadira de rodes, elèctrica, i que no pugui, per exemple, estirar els dits de les mans. Ella mateixa ens ha explicat la seva història així.
Yo siempre digo que soy muy original hasta para la discapacidad, entonces es de tipo neuromuscular, es bastante rara, de hecho no conozco a nadie con la misma discapacidad, se llama Geyer-Ínsotas y afecta a las partes más distales del cuerpo, a la fuerza de las extremidades, por entendernos un poco. Pues es que toda la vida he estado con ello, entonces es una ventaja porque pues no comparo, lo que no quiere decir que no haya retos a superar, pero mal no lo llevo porque me acompaña toda la vida.
I en el món laboral, doncs, ella mateixa assegura que ha hagut d'estudiar més que la resta i que ha hagut de fer més màsters per tal de que el seu currículum cridés a priori l'atenció abans que no pas la seva aparença. Ella mateixa ha sigut la primera que s'ha encarregat d'això per no patir el que pateixen moltes altres persones.
Ya de por sí lo que me he planteado es que mi currículum en comparación con los otros pues iba a quedar devaluado de alguna manera, ¿no? Entonces, pues que era importante lo primero que formarme más que los demás.
De fet, ella explica que és difícil a la societat trobar un equilibri. Hi ha persones amb discapacitat que passen de ser admirades a que la gent senti pena per elles. Un comportament que l'Arantxa particularment vol denunciar. Reclama que simplement se'ls acabi tractant amb normalitat.
Pues soy madre, como cualquier otra mujer, como cualquier otra persona, pues tengo mis hobbies, trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Admírame a lo mejor porque a nivel profesional destaco, o porque he escrito un libro, porque eso de alguna manera pues lo merezco, pero por el hecho de llevar una vida normal como cualquier otra persona, la diferencia es que voy en silla de ruedas, pues no tienes por qué admirarme.
Una normalitat que ja ho diu, no?, que hauria de ser així, normal, tant en el mercat laboral com en el dia a dia. Persones normals iguals que la resta.
Sí, les dades són clares. És només una de quatre persones amb discapacitat tenen accés al mercat i les que ho fan són en llocs de poca qualificació, per posar un exemple així breu i clar. Marc Puerto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt, eh?
Igualment.
És una setmana d'aquestes estranyes, ja sabeu que tenim un megapont pel mig, tenim aquest pont de la Constitució, el pont de la Puríssima, en funció de com ho vulguis explicar. Però els temes els tenim, eh? I tenim un munt de coses per dir i explicar encara. D'entrada, arribem a la una i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. I després, ja, quan entrem a migdia, parlarem de la figura del xivato a les empreses, que ja és obligatòria. Fins ara.